Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Com estan? Passen 5 minuts i mig a les 12 d'aquest migdia. Avui som dimecres 29 de gener. Tenim força sol a hores d'ara a la ciutat de Manresa i la temperatura en aquests moments és de 9 grauets de la capital del Bages. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest Hora L Catalunya Central. Avui els volem parlar del Premi Simeó Selga. La gala d'aquest Premi Simeó Selga s'entrega aquest mateix diumenge en un acte que tindrà lloc al Teatre Cursal de Manresa. I a banda, doncs, es podrà escoltar música d'ABBA. Avui en volem parlar, per això hem convidat en aquest Hora L Catalunya Central l'Enric Serrat. Ell és el president del Rotary Club Manresa Bages, que és el responsable, en aquest cas, que és qui organitza aquesta gala i aquest premi, aquesta nova edició d'aquest Premi Simeó Selga del Rotary Club Bages, Manresa Bages. I avui nosaltres ens en volem anar fins a la veïna comarca d'Osona. Avui volem parlar amb una escriptora. Es diu Teresa Saborit i volem parlar del seu últim treball, del seu últim llibre. Es diu Ulls de Foc. Per això avui l'hem convidada en aquest Hora L Catalunya Central. Primer de tot, la coneixerem, sabrem qui és, doncs, la Teresa Saborit, que un bon dia va deixar el món de la banca per dedicar-se a escriure. Parlarem dels seus llibres i, més especialment, d'aquest últim, d'aquest Ulls de Foc. I avui és dimecres, per tant, com tots els dimecres, ens n'anirem fins a... algun problema tècnic. Doncs com tots els dimecres ens anirem fins a Hard Trends Manresa i parlarem de l'actualitat del cor. Avui qui ens acompanyarà serà la Marta. Abans d'entrar en matèria, abans de començar, el que sempre fem, doncs, és fer un petit repàs a l'actualitat de la jornada. Hores d'ara, l'Ajuntament de Manresa està fent balanç de la recollida de residus a la comarca, a la ciutat de Manresa, l'Ajuntament de Manresa. Ja ho saben, doncs, que la ciutat de Manresa s'està implantant aquest nou sistema de recollida de contenidors intel·ligents. Doncs bé, l'Ajuntament de Manresa fa aquest matí una roda de premsa per fer-ne balanç. Tot i això, i amb l'amenaça de 3 dies de vaga per part de la CGT, dient que s'està implantant també malament aquest sistema de recollida. Han demanat una reunió urgent amb els responsables de l'Ajuntament d'aquests serveis per demanar solucions al que ells diuen que és una nefasta gestió per la implementació del nou servei de contenidors intel·ligents. En aquest sentit, han de dir que aquest dimecres, doncs, com dèiem, l'Ajuntament ha convocat una roda de premsa que de ben segur també parlarà d'aquesta amenaça, d'aquesta vaga per part de la CGT.
En el comunicat, el sindicat exigeix als polítics locals que deixin de fer partidisme amb un problema que afecta els treballadors del servei. Diuen estar farts de mentides i falses promeses i que estan esgotats físicament i mental i assetjats per l'empresa, l'Ajuntament i la ciutadania. Els treballadors de la concessionària del servei van decidir el passat 14 de gener, en una assemblea convocada pel sindicat, que si a la reunió demanada amb els responsables municipals no es prenen decisions urgents, iniciaran un període de mobilitzacions, concentracions i campanyes per informar de la realitat del servei per desmentir les tergiversacions que es fan des de l'Ajuntament per despistar els ciutadans. Asseguren que calen més recursos, més personal i més maquinària i que cal acabar amb la precarietat en les noves contractacions. Per aconseguir-ho, el sindicat amenaça amb una vaga del servei de neteja i recollida per als propers 28 de febrer i 1 i 2 de març.
Música. Canviem de tema i els hi volem dir, i els volem parlar de mòduls prefabricats. Als centres educatius, aquests mòduls han caigut des dels 1.006 registrats al curs 2021-2022 fins als 937 que consten aquest any acadèmic, cosa que suposa una caiguda del 7,4% en 3 anys. Doncs bé, la ciutat de Manresa i també la Tarragona encapçalen el rànquing de municipis amb més barracons, juntament amb Barcelona i Girona, tots amb més d'una vintena.
Abans de la pandèmia, la xifra de barracons s'havia mogut a l'entorn del miler, una cota a la que no es va arribar al curs 22-23, quan de 1.006 barracons es va passar a 979. L'any acadèmic següent se'n van registrar 962 i l'actual curs ha marcat una nova caiguda, fins als 937, en 388 centres diferents. Tarragona i Manresa sumen un mínim de 24 mòduls prefabricats a 4 i 8 escoles i instituts, respectivament. Entre el Bages i el Moianès, aquest curs en sumen més de 50. Concretament, al Bages n'hi ha 43 i el Moianès en té 10 més. Els mòduls al Bages, a més de Manresa, són a Navàs, Artés, Santpedor, Callús, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, el Pont de Vilomara i Castellbell i el Vilar. Al Moianès, els centres amb mòduls són a Castellterçol, a Castellcí i a Moià. En aquest sentit, Educació diu que retirarà 43 barracons al llarg d'aquest curs, fet que costarà 637.925 euros i que durant aquest curs 24-25 n'ha instal·lat 18 de nous, pels quals ha pagat 4,3 milions d'euros.
I ara els parlem que l'Ajuntament de Manresa sembla que treballa per canviar la ubicació d'Expo Bages. Ens explica el nostre company Quim Roca.
Nova edició de l'Expo Bages se celebrarà els dies 24 i 25 de maig a la ciutat de Manresa. Tot i això, degut a les obres que afectaran de ple el carrer Àngel Guimerà, segons ha pogut saber Canal Taronja, l'Ajuntament de la ciutat fa mesos que treballa per reubicar aquesta fira sectorial. El consistori està valorant diverses ubicacions que compleixin amb els criteris de menor afectació possible pels veïns i també que es puguin completar els propis serveis de l'Ajuntament, com ara la recollida de residus. En els propers dies es farà públic l'indret triat i les afectacions que comportarà.
Doncs canvi d'ubicació per Expo Bages, aquesta fira doncs, que ocupa el centre de Manresa i que enguany es veurà afectada per aquestes obres del carrer Àngel Guimerà, que ja han començat i doncs, que els canvis de trànsit ja estan ben bé al centre de Manresa. En aquest cas, a la prolongació del carrer Àngel Guimerà i el passeig Pere III des de la plaça d'Espanya. En Pans tindrà enllestit el nou equipament de la parada en 2 mesos. Així, amb això, reduiran una part de la llista d'espera que actualment aglutina a 150 persones. Ens ho ha explicat el seu director, el director d'en Pans, Antoni Espinal.
Un equipament social i comunitari, dissenyat com un paisatge natural i autòcton. Així serà el nou edifici d'en Pans del barri de la Parada i serà una realitat el mes de març. Amb aquesta obertura...
Un dels problemes que ens preocupa més que és la llista d'espera, diguem-ne. Ara en aquest moment tenim al voltant de 150 persones en llista d'espera i preveiem en els propers 10 anys que necessitarem 150 places més d'acolliment residencial i aquest és un dels reptes importants.
Donarà també resposta a serveis formatius i laborals en uns terrenys de 5.000 metres quadrats, en un context actual en el que les necessitats de les persones amb discapacitat no paren d'augmentar.
La població amb discapacitat creix. Ara, en aquest moment, a Catalunya hi ha al voltant de 90.000 persones amb discapacitat. La població del Bages, per suposat, creix. I han de créixer els serveis per acompanyar aquestes persones. I l'acolliment residencial, com que les persones amb discapacitat, també és cert, com tothom, que cada vegada viuen millor, igual que la població general, l'esperança de vida és més alta, creix, per una banda, la població, creix l'esperança de vida, per tant, hi ha més necessitats de serveis i el tema d'acolliment residencial, posat amb aquest allargament de l'esperança de vida, és un tema molt, molt important.
Un conjunt que ha tingut un cost de 8 milions i mig d'euros i que pretén crear 100 nous llocs de treball.
I pel que fa a la informació esportiva, bones notícies pel Baxi Manresa, i és que ahir es va imposar el Nou Congost en aquest primer partit de la segona fase de la BCL i es va imposar per 96-87 el Petkim Sport Turk. Un equip, doncs, fort, que va arribar al Congost lluitant molt. Va ser un partit molt igualat al llarg de tot el partit, molt igualat al llarg del marcador durant els quatre quarts. Al final, però, un parcial de 10-0 en els últims minuts va fer, doncs, caure per la victòria pel Baxi Manresa. Un Diego Campo que en la seva valoració el partit deia, doncs, que amb aquest partit es veia la qualitat dels equips que han entrat en aquest top 16 de la segona fase de la BCL. El Baxi Manresa tornarà a jugar a la BCL la setmana que ve, dimecres que ve, ho farà a casa, i també el rival serà molt i molt complicat, com és el Laguna Tenerife de Xus Vidorreta. El proper partit del Baxi Manresa, però, és aquest diumenge. El rival tampoc és gens fàcil, ja que el Baxi i els homes de Diego Campo es desplacen aquest diumenge a la tarda a la pista del Barça de bàsquet. Ens anem a les portades. Comencem amb el diari Regió 7, que explica que han desnonat a Rosa Marlén, la dona amb discapacitat que va arribar a Catalunya per curar-se d'un infart. El desnonament ha tingut lloc a primera hora d'aquest matí al carrer Puig Cardener de Manresa. El Guimarà comença a mudar de pell amb entrebancs lleus pel tall al passeig, diu el Regió 7. I també parlen que han detingut un exentrenador d'Igualada d'hoquei pel cas de la portera que gravava les companyes a la dutxa. Ens n'anem a l'equip Berguedà. Una vegada encén els àmins entre el Berga i l'Avià després d'un derbi que acaba amb victòria visitant. També parlen de Fira Habitat, que confirma dates per a l'edició del 2025. Per primera vegada, diuen, serà a l'abril. Ens n'anem al Nació Digital Solsona, que expliquen que el Consell Comarcal del Solsonès clausura el punt de recollida de deixalles del Querol. I també parlen d'interrupció en el subministrament d'aigua a Solsona avui al matí. I ens anem a l'infoanoia.cat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma la pena de 35 anys de presó per al violador d'Igualada. I de les portades ens anem a la informació meteorològica. Un dimecres tranquil meteorològicament parlant, això sí, dimecres de cels mig ennuvolats amb força estones de sol, uns núvols però que seran més compactes al llarg de la tarda. Tindrem cels més ennuvolats aquesta tarda, això sí, no s'esperen precipitacions. Les mínimes avui que han estat d'un dels graus positius a la Catalunya central, en alguns punts del Berguedà, però s'ha arribat avui a sota zero, no gaire, gust de zero de mínima, i les màximes que avui a la Catalunya central vorejaran els 11 graus de temperatura.
Julià, que aquest gener arriben les rebaixes a HR Motor. Any nou, estrena cotxe com nou. Des de 200 euros al mes i amb la millor garantia. HRMotor.com
HR Motor Manresa. Al passeig del riu 52.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Tens entre 16 i 29 anys? Forma't pel futur amb Baja Jove Insert Lab 4.0. Escull entre màrqueting digital o fabricació mecànica i obre les portes al teu futur professional. Informa't en inserció@empans.cat o al WhatsApp 629 145 235. Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Yeah. El Rotary Club de Manresa Bages ja ho té tot a punt per celebrar aquest proper diumenge, 2 de febrer, al Teatre Cursal de Manresa, una nova edició del Premi Simeó Selga, en aquest cas la 23a edició. Per això avui nosaltres, en aquest Hora i la Catalunya Central, en volem parlar i hem convidat el president del Rotary, l'Enric Serrat, a qui li donem la benvinguda. Enric, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Jo deia que tot a punt, perquè clar, això és ja, és aquest diumenge, per tant, tot a punt per fer aquesta 23a edició d'aquest Premi Simeó Selga.
Doncs sí, tot a punt, tot ja preparat, ja perquè vinguin els invitats per fer el concert, i només queden poques entrades a la venda, o sigui que qui vulgui venir, que vingui, a veure els ABBA, que serà un concert molt xulo, interessant i solidari.
La idea és aquesta. Com està organitzat? Al final hi ha el concert? Com va tot? Com anirà, Enric, per les persones que ens...
No, bé, de fet, el concert aquest, al principi es fa l'entrega de l'aportació als guanyadors d'aquest any, que són el TEDIAP, que és el Centre de Desenvolupament d'Infantil i Atenció Precoç del Bages, i això es fa res, al principi es fa una mica d'acte molt curt per fer l'entrega del premi i tot seguit ja es fa el concert.
Enric, per què s'ha triat el CDIAP?
Bé, la veritat és que cada any hi ha diferents projectes, aquest any, i tots sempre són interessants, tots són fàcilment que es puguin emportar el premi. Però aquest any el CDIAP ens va agradar pel projecte aquest que tenen de poder prevenir encara més el tema de possibles problemes amb diferents infants. No? Llavors, al final es va escollir amb el jurat que hi havia, que és un jurat de diferents entitats, com són la FUP, l'Ajuntament de Manresa, el Col·legi de Metges, el Fòrum Econòmic de la Catalunya Central i el Regió 7 i Consell Comarcal. Es reben els projectes, s'estudien i es fa una votació i va sortir triat aquest projecte.
Suposo que heu pogut parlar amb el centre, amb les persones que hi treballen i que desenvolupen aquesta feina al llarg de tants anys a la ciutat de Manresa, i contentes també de poder rebre aquest guardó.
O sigui, la veritat és que molt contentes, molt agraïdes, i a més al final també és una manera de la gent que fa segons quins projectes, doncs, que es vegin recompensats, no tan sols econòmicament, sinó a nivell social, de que se sàpiga el que fan, que se'ls doni notorietat, i així també se'ls doni més força per poder seguir amb aquesta feina tan important que fan.
Quin és l'esperit, recordem-ho, d'aquest premi Simeó Selga, Enric? És a dir, per què el Rotary Club doncs fa, ja dèiem, que aquesta és la 23a edició, però quin és l'esperit d'aquest premi? Aquest del qual parlaven, donar reconeixement, donar aquesta aportació econòmica, però també aquest reconeixement, no, de la ciutat i de la comarca, aquestes entitats i aquestes persones que treballen al nostre territori?
Sí, penseu que hi ha moltes entitats al territori que fan molta feina, que moltes vegades no se'ls reconeix, que és difícil de fer, que moltes vegades també tenen precarietat econòmica. Llavors, el que es procura en aquest premi és, a part de donar-los el reconeixement, és que aquests diners que se'ls doni vagin destinats a algun projecte concret que vulguin fer l'any en curs l'any següent, no? Llavors, això fa que aquesta aportació econòmica els ajudi a poder desenvolupar durant l'any següent aquest projecte concret que cada any hi ha hagut de molt diferents i molt interessants.
Tot això passarà aquest diumenge al Teatre Cursal, i com dèiem, doncs, aquest espectacle amb la millor música d'ABBA, a més aquesta música que també que agrada a tothom, Enric, per tant una bona tria també com a colofó d'aquest premi.
Sí, aquest any es va triar ABBA, és un tipus de música, això que dius, que agrada molt a molta part de la població. Antigament es feia un altre tipus de concert, més tipus orquestra, que era potser una mica més tranquil, diguem-ho així, i de fet s'està notant amb la venda d'entrada, que s'estan venent força bé aquestes entrades. Recordem que és una gala solidària, que part dels diners van a aquest Premi de Solidaritat, i que i que ens agrada que vingui aquest grup perquè dona força alegria i segur que la gent s'ho passarà molt bé.
Les entrades, aquestes poquetes que deies que encara queden, es poden comprar a la pàgina web del Teatre Cursal. Enric, com s'ha de fer?
Sí, per la web del Cursal hi ha una pestanyeta que posa altres actes dintre de la venda d'entrades. Llavors ja veureu que hi ha la part d'Ava, que ja us dic que es venen a un preu, em sembla que són de 19 euros més i solidaris, i 25 euros, i crec que esperem que s'ompli el teatre.
Doncs, com dèiem, tot això passarà aquest diumenge al Teatre Cursal de Manresa, aquest 23è Premi Simeó Selga. Avui li agraïm molt amb el president del Rotary Club Manresa Bages, l'Enric Serrat, que ens hagi volgut acompanyar en aquest hora i la Catalunya Central. Enric, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per fer la difusió.
I que vagi tot molt bé. Molt bon dia.
Igualment. Gràcies.
Will I ever learn? I don't know how. bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda, Barça, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Si busques estalvi sense perdre estil, a les rebaixes de Quívoc és senzill. Descobreix la qualitat de sempre, per fi, en rebaixes. Visita'ns a la nostra botiga de Quívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles, número 24. Mobles de disseny, funcionals i adaptats al teu estil, ara al millor preu. Quívoc, crea la teva llar, com sempre has somiat.
Estàs a l'atur? A Empans Activa trobaràs formació ocupacional 100% subvencionada. Magatzem, administració, neteja, sociosanitari, jardineria, informàtica i electrònica, comerç... Forma't per trobar una feina a la teva mida. Més informació a formació@empans.cat o al 683-264-904. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb fons del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i el Ministeri de Treball i Economia Social.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Avui nosaltres, en aquest Hora L, Catalunya Central, els volem parlar d'un llibre de l'editorial La Llibreta Vermella. Es diu Ulls de Foc. La seva autora és la Teresa Saborita, qui hem convidat en aquest Hora L, Catalunya Central. Teresa, bon dia, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Moltes gràcies, Eli, per convidar-me.
Volem parlar d'aquest Ulls de Foc, perquè ja ho veuran els nostres oients. Li demanarem a la Teresa que ens expliqui una mica de què va el llibre. Dic una mica, perquè el que interessa doncs, és que la gent no el pugui llegir. És allò de fins al que ens puguis explicar, Teresa. Però jo crec que amb la Teresa Saborit és la primera vegada que en parlem en aquest, que parlem en aquest Hora L, Catalunya Central. Som de comarques veïnes, perquè ella és osonenca, però és la primera vegada que parlem amb ella. I, clar, jo voldria saber, jo deia això, Teresa, ets d'Osona, ets de Gurb?
Ah, exacte, soc osonenca, soc gurbatana, sí.
Gurbatana. I, Teresa, no sé si has escrit tota la vida... com ha anat tot això d'ara, doncs, ara ha arribat aquest Ulls de Foc, però tens altres llibres? Has escrit ja sempre o quan et va entrar aquest coquet d'escriure?
Clar, jo escric des de sempre, des que tinc ús de raó. Jo em recordo escrivint i creant històries i això. La meva mare a vegades fa broma i diu que vaig néixer escrivint. Per tant, escriure ho he fet des de sempre. L'únic és que, esclar, vull dir, mentre creixes i això, sempre m'havien dit no et dediquis a l'escriptura perquè mai no podràs viure d'escriure. I, per tant, jo durant molt de temps vaig portar com una doble vida, no? Diguem que de dia vaig estudiar administració i direcció d'empreses, llavors vaig entrar a treballar en una entitat financera, treballava com a controller financera, per tant, passava el dia rodejada d'Excel, i llavors a les nits i els caps de setmana escrivia. I això va ser així durant molts i molts anys, i fins que va haver un moment que es va fer insostenible perquè em faltaven hores, i llavors va ser quan, ara fa precisament 10 anys, vaig deixar la meva feina com a economista per dedicar-me a la literatura a temps complet. Per tant, podríem dir que he escrit des de sempre i que sóc escriptora a temps complet des de fa 10 anys.
I què et va fer? Hi ha algun... Clar, dius, doncs ara deixo aquesta part i m'hi dedico plenament. I va haver-hi algun fet que et fes decidir, Teresa?
Sí, però a banda d'això, que em faltava temps, no? I llavors, clar, vaig estar molts mesos pensant-m'ho, no? Perquè deia, si havia de deixar algun dels dos, no? Perquè ja era insostenible. I llavors un dia em vaig despertar amb una pregunta al cap i la pregunta era, si no ho provo ara, que puc, em despertaré d'aquí a 20 anys preguntant-me què hauria passat si... Dic, clar, d'aquí 20 anys això serà una pregunta impossible de respondre. I llavors vaig dir, m'he de llançar i provar-ho i a veure com va.
I Teresa, decideixes crear la teva primera editorial, la teva editorial, per tu mateixa.
Sí, exacte, La Llibreta Vermella, sí.
I això ve lligat també en el moment en què decideixes, doncs mira, em vaig a dedicar doncs, a escriure i en aquest cas també a l'editorial.
Clar, o sigui, un dels objectius és viure 100% dels llibres. I, esclar, qualsevol que sàpiga una mica com funciona el sector editorial sap que això és molt complicat, no? Perquè el sector editorial tradicional és... Els autors guanyen com a molt un 10% del preu de venda al públic de cada llibre. Per tant, això significa que s'han de vendre molts llibres, etc, etc. Per tant, és molt complicat el sistema tradicional. Per tant, jo vaig tenir clar molt, des de molt al principi que dic, si jo vull ser escriptora a temps complet i viure del que escric, necessito fer les coses diferents. Per tant, per poder fer les coses diferents, necessito una editorial per poder-ho fer, que em permeti publicar de diferents maneres. I d'aquí va néixer la Llibreta Vermella com a editorial.
Uh-huh. Ah, quin és el primer llibre? És a dir, el primer llibre editat i de la Teresa?
Sí, el primer llibre sí? Va ser un que, justament el 2015, quan vaig fer el canvi de vida, jo en aquells moments tenia un blog, però no hi publicava molt, i vaig dir, no pot ser que un blog d'una escriptora estigui així una mica dormit, l'hem de despertar. I jo soc l'escriptora de les idees a Bombera, i això era el gener del 2015, i vaig dir, mira, escriuen text cada dia de l'any. Però, clar, això vol dir molta inspiració, i vaig dir, tots necessito... Vaig comptar sense festius, triem festius, vacances, i vaig comptar, són 200 dies. Dic, tots necessito 200 muses. I, per tant, vaig estar durant un any escrivint cada dia un text, però cada dia estava inspirat per les propostes que m'enviaven els lectors del blog. Per tant, hi havia gent que m'enviava una foto... Hi havia gent que m'enviava paraules, hi havia gent que m'enviava una cançó, i a partir d'això cada dia n'agafava una i escrivia un text. Clar, quan es va acabar l'any, era com... Jo he escrit 200 textos, que són molt bonics, però ja sabem què passa amb l'internet, això es perdrà amb les catacumbes. No? I a partir d'aquí ho vaig recollir, i el primer llibre que va publicar va ser aquest, que es diu Les 200 muses, precisament.
Mm-hmm. Quants llibres portes publicats, Teresa?
Ara acabo de publicar el 7è.
El 7è. Tots són variats, tots són diferents?
Sí, hi ha de relats, hi ha de novel·les, hi ha de diversos gèneres. El que tenen en comú potser és una mica la temàtica, perquè siguin d'un gènere o un altre, siguin gènere negre, o siguin gènere fantasia, o siguin relats, el que tenen en comú és potser els protagonistes, no? Normalment són protagonistes que tenen una vida més o menys planificada i de sobte els hi passa alguna cosa. I ells, lluny de rendir-se i de pensar què hi farem, doncs ells decideixen aixecar-se i intentar reescriure el seu destí i lluitar per allò que volen.
És a dir, són personatges potents.
Sí, seria.
T'agraden els personatges potents, Teresa. Clar, i portes...
Sí, correcte.
Portes uns quants premis, també.
Sí. El primer que vaig guanyar va ser el 2016, que va ser el Premi 7 Lletres, que és un premi dels més ben dotats de la literatura en català i crec que el més ben dotat en narrativa curta, perquè són 7.000 euros i els donen a Lleida i a Cervera, i és un premi molt bonic. I aquest va ser com el primer gran premi que vaig guanyar just després d'haver fet el canvi de vida, no?, i per haver apostat per la literatura. I després aquest n'han vingut més, per tant, sí, estic contenta.
Aquest era Els llops ja no viuen als boscos, Teresa.
Ah, exacte, sí.
Els llibres, a qui van dirigits? Ara parlarem de l'Ulls de Foc. És literatura juvenil, aquest Ulls de Foc, per exemple, ho és? O la literatura que fas, els llibres que fas, són per tothom?
Depèn del llibre. Per exemple, Ulls de Foc o Els llops ja no viuen als boscos són els més juvenils que tinc. Són els que vaig escriure pensant... Ulls de Foc, per exemple, és a partir d'11 anys. I els llops, per exemple, eren a partir de 13-14. Mm-hmm. I llavors la resta és més per adults, joves i adults, ja.
Mm-hmm. Parlem d'Ulls de Foc, et sembla? Aquesta novel·la precisament passa a Gurb, a casa. Per tant, un lloc que
sí,
coneixes.
Aquesta, sí.
És la primera vegada que ambientes una novel·la, un llibre, a Gurb, a Osona? De tots els que has escrit, Teresa?
No necessàriament, perquè o sigui, a mi m'agrada molt, si no estan ambientats segurs, doncs fer alguna picadeta d'ullet a gust, no? Perquè al final si no tenim molta tendència que les grans històries s'han de passar en grans ciutats, no? I sembla que si no passa a Nova York o París, o si no passa com a mínim a Barcelona, doncs que la resta del país no hi passen coses, no? I jo una de les coses que també intento reivindicar amb les històries és que tot arreu passen històries interessants, I per tant jo reivindico una mica la meva terra, no? Perquè també hi passen coses i tenim moltes històries per explicar.
En aquest cas, la protagonista d'aquests Ulls de Foc és una noia de 15 anys, una noia que es diu Alícia, que precisament no viu a Gurb, però que hi va parar, podríem dir-ho així. Què podem explicar d'aquest Ulls de Foc? Teresa, és amb allò de l'hasta aquí puedo leer, eh? Què és el que podem explicar d'aquest Ulls de Foc?
No, és això que dius, vull dir, l'Alícia, ella és barcelonina, de Soc Arrel, a ella no la porti segur, vull dir que només hi ha polígons, camps i conreus, vull dir, ella vol la ciutat, a més comença la història que és el seu 15è aniversari, ella vol anar al Tibidabo i celebrar-ho amb la Sabiga. Però resulta que justament al mateix dia a Gurb celebren el centenari de les escoles i que la seva mare, que és professora, hi havia treballat de jove, no? I, esclar, l'Alícia vol anar al Tibidabo, però al final ha d'anar amb la seva mare cap a Gurb. Que en realitat no és la seva mare, perquè és la seva madrastra, perquè es va casar amb el seu pare viudo quan l'Alícia era un nadó. I el seu pare va desaparèixer quan ella tenia només 2 anys. Per tant, l'Alícia gairebé ni se'n recorda, no? I, per tant, la seva mare madrastra és la seva única família. Per tant, la història comença així, ella se'n va a Gurb, i allà a Gurb, aquí a Gurb, l'Alícia descobreix que té un padrí del qual ningú no li havia parlat mai. I no només això, sinó que és un padrí que sap fer un conjur per poder viatjar en el temps. I ella diu, aquesta és la meva oportunitat, si jo faig servir aquest conjur, podré retrobar-me amb el meu pare desaparegut, no? Que és el pitjor que pot passar. Per tant, quan el padrí se'n va a dormir, ella repeteix aquest conjur, però diguem que alguna cosa surt malament i acaba perduda en el Gurb de 1373.
Llavors, com la definiries? És una novel·la d'aventures, Teresa?
Sí, és una novel·la de fantasia, d'aventures, de viatges en el temps. Sí.
Mm-hmm. T'ha costat molt escriure'l i ambientar-lo a casa o t'està més fàcil?
Clar, ambientar-lo és fàcil. El que ha estat complicat en aquesta novel·la al final és recollir la documentació i documentar-se sobre els diversos èpoques històriques, no? Clar. Perquè al final és una novel·la que, esclar, això comença que s'acaba perduda el 1373, per tant, la primera pregunta és com era Gurb el 1373?
Clar.
I
com era? Com era el Gurb del 1373, Teresa, més o menys, eh?
Doncs diguem que la comarca d'Osona en general era una època molt, molt complicada, perquè hi havia una sequera, saps? Com la que hi ha ara, sí. Aquests últims anys, però allà era, clar, era més greu, perquè allà tothom vivia de la pagesia pur i dur, i si no hi havia conreus, hi havia sequera, no collien, passaven gana. Clar. Per tant, era sequera, fam. A més, si hi havia fam, què passava? Que es propagaven les malalties. I va ser un any de pesta, també. Llavors hi va haver una guerra, perquè era una època que s'estava barallant el rei de Barcelona, en Pere III el Cerimonià, s'estava barallant amb el rei de Mallorca. I just el 1373, el rei de Mallorca va enviar uns mercenaris des de França cap a Osona, i en Osona hi va haver lluites entre els dos bàndols. I per si no n'hi havia prou, el 1373 hi va haver un terratrèmol que va acabar d'arrasar-ho tot.
Carai!
Sí, sí, va ser molt interessant aquella històricament parlant.
És buscat, per exemple, Teresa? És a dir, per què el 1373? Ja sabies que havien passat tantes coses aquell any a Gurb?
Sí, jo sabia que el 1373 hi havia hagut el terratrèmol i precisament l'Alícia viatja aquest any per això, perquè el terratrèmol va tenir un efecte amb el castell de Gurb, que abans hi havia Gurb, però que ara ja no existeix i que va deixar d'existir precisament el 1373. Però jo no sabia tota la resta, no? I el terratrèmol va ser com la cirereta durant meravellós, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. Ah, Teresa... Aquest llibre podríem dir que és per públic juvenil, però jo sentint-te i escoltant-te, sóc adulta, crec que també em pot interessar la gent gran.
Sí, això m'ho ha dit molta gent. Gent gran que l'ha llegit, diu, gent que li agrada el fantàstic, també els agradarà.
Contenta, tu?
Sí, jo molt contenta. Sí, sí. A més, ara abans de Nadal vam fer la primera presentació del llibre i la vam poder fer a les escoles de Gurb, no? I per tant va ser com una mica la cirereta del pastís de tota la història, no? Poder-la presentar el lloc on passa la història, no?, a les escoles, amb els nens actuals de les escoles, i va ser com una mica acabar de posar la cirereta a la novel·la, per tant, sí, molt contenta.
Teresa, abans jo l'he demanat i començàvem parlant, també li demanava d'aquesta llibreta vermella, d'aquesta editorial, doncs, que la Teresa Saborit va decidir crear. És més fàcil publicar així, tenint una pròpia editorial, però igualment es necessita, i hores d'ara és complicat també, doncs, editar llibres. No és un món fàcil.
No és un món fàcil. El que sí que et permet tenir l'editorial pròpia és que, com a mínim, controles tot el procés. Uh-huh. Saps exactament on està tot, pots controlar més que els llibres surtin bé, no? Vull dir, perquè contractes directament l'il·lustradora, contractes correctors, contractes maquetistes, per tant, t'assegures que el llibre sortirà niquelat, i a més saps perfectament a quines llibreries estàs, a quin distribuïdor estàs fent servir. Per tant, és més fàcil saber si el llibre està agradant o no, a quins llocs està agradant més, quina resposta té la gent. Certament tens un contacte molt més directe tant amb llibreters com amb lectors, no? I, per tant, t'aporta moltíssima informació tenir l'editorial.
En aquest cas, podríem dir que els lectors també hi han participat en aquest Ulls de Foc, una mica. Teresa?
Sí, sí, sí. Sí, a mi m'agrada molt que els lectors puguin participar en les històries tan aviat com sigui possible, no? I en aquest cas hi han participat de diverses maneres. Per començar, quan vaig acabar d'escriure la història, el que vaig demanar és a 15 lectors que ja m'acostumen a llegir, o 15 lectors que tinguessin relació amb grups i això, que hi fessin una llegir, que em diguessin a veure què els semblava la història, no? I els vaig dir, vosaltres sereu el comitè editorial, com si diguéssim, el comitè lector. Si vosaltres aproveu la història, a partir d'aquí la publicarem. I ells van fer la primera lectura i això van fer les seves opinions i van dir que sí, que endavant amb la publicació. Per tant, aquests van ser els primers a participar i llavors la publicació del llibre l'he feta a través d'un Bandcamp. I el Bandcamp també permet això, que tu dius, tinc aquesta història, jo crec que us pot agradar molt, i llavors dius, qui la vol llegir? No? I el Bandcamp és una manera de que la gent digui, sí, jo la vull llegir, la vull fer possible, vull que sigui, es converteixi en un llibre. No? I per tant és, passes d'una novel·la que havia estat teva, com si diguéssim que només coneixies tu davant de l'ordinador, a un projecte que hi participen molta gent, no? I llavors, a més, a través del Verkami, la gent que va participar van triar la portada, perquè teníem la il·lustradora, que és la Naya Kirichenko, va fer 3 propostes de portada, i la gent del Verkami, a través de les votacions, va triar quina portada volia que fos la definitiva, no? Que, per cert, va costar molt perquè les 3 il·lustracions van agradar moltíssim, molt més del que m'esperava, i no feien més que empats. Per tant, al final vam haver de fer 3 rondes de votacions i no es va decidir fins a l'última. I, per tant, al final el que hem fet és les 3 propostes d'il·lustracions estan ara impreses a l'interior del llibre i llavors la portada definitiva és la que va triar, la que feu exteriorment és la que va triar la gent del Bandcamp.
Doncs avui nosaltres molt contents d'haver-te conegut, Teresa, d'haver parlat de la teva trajectòria i d'animar la gent que busqui aquest llibre, que busqui aquest Ulls de Foc i que conegui la història de l'Alícia. Teresa, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a l'Eli per convidar-me. Ha estat un plaer parlar amb tu.
Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Tens entre 16 i 29 anys? Forma't pel futur amb Bages Jove Insert Lab 4.0. Escull entre màrqueting digital o fabricació mecànica i obre les portes al teu futur professional. Informa't a inserció@empans.cat o al WhatsApp 629 145 235. Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT+, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliarum Montserrat 2025.
Si busques estalvi sense perdre estil, a les rebaixes d'Equívoc és senzill. Descobreix la qualitat de sempre, per fi, en rebaixes. Visita'ns a la nostra botiga d'Equívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles, número 24. Mobles de disseny, funcionals i adaptats al teu estil, ara al millor preu. Equívoc, crea la teva llar, com sempre has somiat.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Air Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 89 63. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Air Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
Ui, que no tenia el micro engegat. 9 minuts i la 1 del migdia. Hola, Marta, què tal? Com estem?
Hola, molt bé.
Bé, més bé que jo, no? Perquè jo porto un constipat d'aquests que arrossego d'aquests dies.
Déu-n'hi-do.
Esteu bé vosaltres?
Sí, nosaltres bé.
Vale, perfecte. Doncs vingueu per aquí que encomanem. Ah, anem a fer una mica, anem a repassar l'actualitat del cor i ahir, abans d'ahir, ja crec que sortien els mitjans de comunicació, n'hem parlat molt aquests darrers dies i és que la nena, doncs, de la Anabel Pantoja, l'Alma, doncs, que ja, no?, que ja és a casa i per tant, doncs, tot correcte, per tant,
tot
no?
Sí, sembla que sí, que va fer un comunicat, per les xarxes dient que, bueno, que la nena ja havia sortit de l'hospital i que bueno, agraïa sobretot a tots els mitjans de comunicació i els amics i la família, doncs, que s'havien
portat. Que, és a dir, que els mitjans de comunicació estaven a la porta de l'hospital i eren, però suposo que Déu-n'hi-do el que se'ls deu haver respectat, no? Suposo.
Sí,
jo crec que aquesta vegada encara hem d'agrair que tots aquests mitjans al cor s'han portat força bé, no? Sí. I els hi han deixat, clar, jo entenc, que segurament a la porta hi eren, segur, això ho tinc força clar, no? Però si més no, que els han respectat. Sí que ha sortit, no sé si dir-ne una cosa bona de tot això, no sé què en sortirà, però clar, evidentment, des de que els primers dies es va saber, doncs, com deies tu, moltíssima gent, molts amics se'n van anar, no?, cap a l'hospital a donar suport a la família, i entre ells tota la família Pantoja, que aquella família Pantoja que no es parlen, diguéssim,
tota,
no?
Destruïda,
Exacte, que hi havia la Isabel, hi havia el Kiko, hi havia la Isa Pantoja, que hi eren tots. Sí. Doncs la Isa Pantoja ha dit que es va emocionar el retrobar-se amb el seu germà, amb el Kiko Rivera. Diu, l'amor que le tengo no tiene fecha de caducidad.
De caducidad, sí.
Aquesta noia deu ser bona mossa.
Sí, però el que es veu, sí, perquè tot el que porta sobre pobreta,
Sí.
I encara té bones paraules, no?, però bueno,
per
suposo
això.
Que també amb l'estat que està, ella també té un nen i deu pensar, doncs, mira, per la petitona, doncs, farem el que calgui i ja està.
Sí,
no?
Sí. No, de fet, és l'única cosa que ha sortit de retrobament, sí. És l'única cosa que ha sortit i sabem doncs, que s'han retrobat els dos germans, no? No sabem que ben bé que si va haver-hi molts petons o moltes abraçades, però si més no, va haver-hi això. I com que hi havia notícies del clan Pantoja, unes quantes, perdó, les he ficat totes juntes i es veu que la Isabel Pantoja farà un documental.
Sí, això es veu.
A veure, i diu que parlarà de tot, i que parlarà de la presó, parlarà de tot, ja ho veurem, clar. Jo només vaig pensar, clar, aquestes plataformes d'ara, no?, totes les que hi ha, sí. I que van sortint documentals, no?, cada dos per tres, sí. Entenc que van molt bé per fer calarons, també, no?
Home, i tant, això segur, que de calarons s'emportarà uns quants.
I segur
que tindrà èxit, perquè la Pantoja, eh?
Ja només pel morro de saber què viu, sí. No? De què viu amb tot entre la presó, el Muñoz, no? Tot el que té i els...
Tot una mica, sí.
Clar, jo suposo que deuen posar un límit, no? Deuen dir, mira, vale, sí, fins aquí de la presó parlaré, però potser dels fills...
Home, clar.
Perquè és que jo, si no, aquesta dona, el primer que li demanaria jo crec és que, noia, què passa a casa teva? No, no pots fer les paus amb els teus fills. No sé, jo crec que seria la primera pregunta que se'n vindria al cap. No passa la plataforma. No sé quina deu ser, veurem quina plataforma doncs surt aquest documental.
Segur que
sí, 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 una altra màquina. Diria bé això, mira, em fan falta 10.000 euros. Estic posant una xifra que segur que és molt barata, eh? 20.000 euros. Què puc fer? Me'n vaig a la tele i faig una entrevista? Que em faci...
Explico una mica la meva vida i apa.
Exacte. Que em faci un documental, no? Això va bé, eh? Quan deus tenir una... Deu faltar alguna cosa, no? Va, perfecte. Qui ha parlat i molt aquests dies i de fet aquestes, a partir de diumenge les xarxes anaven plenes, perdó, i és que la Lolita la va entrevistar el Jordi Évole,
sí.
I home, i déu-n'hi-do el que li va treure. Segurament moltes coses ja se sabia, però déu-n'hi-do no, l'entrevista sincera que li va donar la Lolita amb el Jordi Évole, no? Va,
sí.
Dir que, no, que va haver un moment que bevia, que ella també consumia droga, que, no, sí. que anava, bueno, que tenia una vida completament destartalada i a mi potser un dels paisatges que més del que he escoltat, que més m'ha cridat l'atenció, i ho sabia, és quan li demana pel Paquirri, li diu que estava, em sembla que diu, estava enamorada hasta las trancas,
sí,
eh?
Sí, sí.
Que jo pensava, què deuria tenir
aquest home,
no?
Que les portava totes de bòlit,
les portava de bòlit, i clar, tu te'l mires i penses... No sé,
bueno,
clar, a mi no em crida l'atenció.
En aquella època, no? Pues, no sé.
Perdó, no sé si és perquè era torero, no ho sé, que deuen tenir els toreros, a mi no m'agraden, però deu ser que deuen tenir alguna cosa que no, perquè clar, venia de Carmina Ordóñez, llavors anava amb la Lolita, sí. I també va confirmar que el Paquirri la va deixar per telèfon, eh? Ara es fa per WhatsApp, no? En aquella,
sí, abans era per telèfon.
En aquella per telèfon, i quan la va deixar es veu que ja anava amb la...
Amb la Pantoja,
amb la nostra Isabel Pantoja, sí. Que pobra també, qui l'ha vist i qui l'ha ve, pobra dona.
Totalment.
Aquesta setmana també Pilar Lleyer veia al diari Lectures que... La setmana passada parlàvem aquí mateix que la revista Hola en portava les fotografies de com va ser l'aniversari feliç, del rei emèrit allà als Emirats Àrabs, amb totes les filles, amb els nets i amb tot el que vam parlar. I doncs a la revista Hola... portava les fotografies del... que jo encara penso com pot... És a dir, com una revista pot publicar això? Però bé, deixem-ho estar. I Pilar, aquesta setmana deia a la revista Lectures que aquest senyor cobra per exclusives.
Home, sí.
És a dir,
ja
que no ens pensem que... No? Que això, que...
Que surt perquè sí i per parlar-ne d'ell, no?
Exacte, que regala les fotos, podríem dir-ho així. No, que aquest senyor també cobra per totes aquestes exclusives. Qui serà pare aviat, que ja era d'esperar, no? Serà el José Luis Martínez Almeida, no? L'alcalde de, sí, de Madrid, que... Bueno, això, que està molt il·lusionat, però, home, és que ja és grandot, no sé quina edat té, no? Jove,
home, no, sí, ja és gran... No sé quina edat tampoc té, però sí, ja se'l veu...
És un senyor, és a dir, la noia és més jove, deu ser més jove, crec,
sí,
eh? Però
sí,
això, i que ha dit que s'agafarà la baixa, de, eh? La baixa de paternitat, cosa que l'altra, la de la Comunitat de Madrid, no li ha fet gaire gràcia,
no,
que també...
No.
Em fa gràcia que els dos són del mateix partit polític, però aquests dos no es deuen poder ni veure, tampoc.
Ja.
Perquè a l'altre li ha faltat temps per dir alguna cosa. I qui també, una altra cosa que ja sabíem i que ha sortit aquests dies també als mitjans de comunicació, és que Cristian Gálvez també s'ha sincerat, tothom s'ha sincera amb les entrevistes, es veu, sobre el seu divorci, de
la ruptura,
exacte,
sí,
amb l'Almudena City, i com ja es veia, ja se sabia, que tot el tema era perquè doncs Cristian Gálvez doncs volia tenir fills, i entenem doncs que
sí,
que Almudena City, sí, no. Ens queden 20 segons, he mirat les portades i no he dit res perquè és que no hi ha res que em cridi l'atenció, eh?
No. Tot bastant light, eh?
No, sí, Carta Abierta de Jorge Javier va a Ana Rosa Quintana, que de fet se'n torna als matins, cosa que tampoc no m'interessa molt.
No, gent.
Les 10 estrelles de l'any de Lola, vull dir que poca cosa hi ha, i no. Sí. Avui, aquesta setmana, les revistes del Cort estan sucetes. Escolta, Marta, arribem a la una.
Molt bé.
Bon cap de setmana.
Molt.
Sí, esperem-ho. Adéu, sí. T'he dit bon cap de setmana, imagina't. Bueno, acabeu de passar bones...
Sí,
estic fatal. Que vagi bé, Marta. Adéu-siau.
Adéu.
La una. Fins demà.
Por cuarta vez su declaración. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. De Madrid dice en su escrito, cuyo contenido ha recibido la SER, que ya que el novio de Ayuso ha decidido ausentarse de España sin esperar a su declaración, que estaba prevista para el 7 de febrero, y el juzgado da por bueno el viaje, que le cite antes de que este tenga lugar. El fiscal pide a la jueza que sin demora le cite a declarar el 3 de febrero como tarde, ya que el 4 sale de viaje. De esta forma, el Ministerio Público rechaza la pretensión del novio de Ayuso, que quiere posponer su citación a después de que la audiencia decida sobre su pieza separada. El fiscal, que en el escrito acusa a la defensa del novio de Ayuso de retrasar más de un mes el trabajo de la audiencia provincial por omitir información relevante, pide además que se localice el domicilio en España del mexicano que supuestamente falsificó facturas en beneficio del fraude.